Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. La Junta Electoral Central ha deixat en mans del Tribunal Suprem la decisió d'autoritzar un debat electoral a la presó de Soto del Real entre els candidats catalans a les eleccions del dia 28. La Junta interpreta que, com que el candidat que planteja el debat, Jordi Sánchez, és un dels processats en el judici per l'1 d'octubre, correspon al jutge Manuel Marchena decidir sobre aquesta qüestió. Qui no ha tingut dubtes ha rebutjat en el debat com qualsevol míting a les presons madrilenyes ha estat el govern espanyol, que a través d'un informe d'institucions penitenciàries ha considerat que pertorbaria, segons diu, la convivència dins Soto del Real i Alcalá Meco. D'altra banda, destaquem que s'ha produït una forta enganxada aquesta tarda a la sala segona del Suprem entre l'advocat Jordi Pina i el jutge que presideix el tribunal, Manuel Marchena, en el judici del procés. Pina, de la defensa de Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull, interrogava un sergent de la Guàrdia Civil que va intervenir en dos centres de votació a Dosrius, al Maresme, i un de Vilalba Sasserra l'1 d'octubre. Preguntava per les ferides i ha acabat, després de la situació tensa, dient que podrien fer que testifiqués el mateix president del tribunal. Recordem, d'altra banda, que el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la llei que permetia investir Carles Puigdemont, president de la Generalitat, a distància, aprovada el maig de l'any passat pel Parlament català. La llei es va aprovar i el govern de Mariano Rajoy la va portar a l'alt tribunal. Recordem que el Parlament ha demanat al president Quim Torra avui que convoqui eleccions o que se sotmeti a una qüestió de confiança. D'aquesta manera ha tirat endavant una moció del PSC que, malgrat aquesta victòria, no tindrà efectes pràctics perquè no és de compliment obligat i perquè el president ja ha anunciat que la legislatura continuarà. La moció ha prosperat per 62 vots a 61 i Junts per Catalunya i Esquerra s'han quedat en minoria perquè la CUP no hi ha votat. I a Girona, a l'espai 31 del carrer Anselm Clavé 32, es fa a aquesta hora a les 8 una conferència titulada Dimensió missionera de la nostra fe, a càrrec del pare Josep Frigola. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb una nova edició del programa Plusvalu.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, estem a punt de començar el programa, un programa on avui entrevistarem a l'Antoni Canyete, secretari general de Pimec, amb el que parlarem d'aquest acord de representativitat que ha signat la Pimec amb Foment de Treball i amb FEPIMEC Catalunya. Coneixerem què és aquest acord, en què consisteix i també com es tradueix. Ho farem després també amb la Mercè Blanco, empresària, amb l'Olga Ortiz, advocada i membre de l'Observatori de Dret Civil de Catalunya, i amb el Xavier Melo, doctor en Economia i president de la Fundació of Loving Business and Innovation. Això és el Plusvalua, el programa cada setmana els ofereix al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través de Ràdio Estel, amb l'obra social de la Caixa com a patrocinadora. Recordin que els controls tècnics tenim el Jordi Carretero i la Mireia del Pozo a la producció. Comencem.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Antoni Canyete, molt bon vespre. Secretari General de Pimec.
Bon vespre.
Tinc aquí una notícia de fa uns dies. Foment i Pimec signen la igualtat entre patronals. És el que abans parlàvem d'aquest acord de representativitat. Comencem pel principi. Què és això de la representativitat? Per què doncs, s'arriba un acord amb diverses patronals i com s'ha traduït a la pràctica?
Pues la primera pregunta és molt important perquè jo penso que n'hi ha un molt gran desconeixement de què és la representativitat. Jo, precisament, una de les qüestions que faig quan parlo en el món associatiu, empresarial, representatiu, el primer que pregunto, tu saps el que és la representativitat? Saps qui et representa? Mm-hmm. Saps qui et defensa? I saps qui és el que fa propostes per defensar-te? Aquesta pregunta, que podria o tindria que ser algo de coneixement bastant general, perquè qui et representa, qui et defensa, qui fa propostes perquè tu puguis ser més competitiu en termes empresarials, home, hauria de ser algo que tothom tindria que tindre clar. Però la veritat és que si sortim al carrer i anem a les empreses i fem aquesta pregunta, el desconeixement és pràcticament total. Uh-huh. I, per tant, és una molt bona pregunta perquè la representativitat, que és la defensa dels interessos de part, que, a més, és una pota fonamental, que és el diàleg social en qualsevol democràcia, la representativitat esdevé com un element absolutament fonamental per una democràcia i, sobretot, per la competitivitat d'un país. Per què? Perquè el diàleg social, la concertació social, és una pota de la democràcia. Tothom té molt clar de que existeix una pota que és el poder polític, té clar que n'hi ha el poder judicial, tot això ho té clar. Però una de les potes fonamentals és aquest diàleg social entre treballadors i empresaris. La representativitat és quan tu representes un interès de part. Els sindicats representen els treballadors, les entitats empresarials representem a les empreses. Però aquells que ostenten la condició de més representatiu, que són els agents socials i econòmics d'un país, que en el cas de Catalunya doncs, n'hi ha dos sindicats que tenen aquesta condició, n'hi ha més sindicats a Catalunya, però els que tenen aquesta condició són dos, que és UGT i Comissions Obreres, o Comissions Obreres i UGT, i en l'àmbit empresarial n'hi ha dos patronals, que és Fomento Nacional del Trabajo i Pimec. No? Doncs, d'alguna forma, aquests són els que estan en el diàleg. I què fem? Pues, des de la nostra entitat representem els interessos, representem i defensem els interessos de la petita i mitjana empresa i de l'autònom. I aquest és el nostre comès, representar aquests interessos de tots els empresaris que estiguin en una petita i mitjana empresa i a qualsevol autònom del país, d'aquests 520.000 autònoms que tenim a Catalunya, pues els representem i els defensem. I, a més, fem propostes com a agent social i econòmic, com a interlocutor, amb aquesta concertació, amb més de 400 taules en les que estem treballant en les administracions autonòmiques, estatals o que puguin ser d'àmbit europeu, i en les que estem fent propostes perquè canviï el nostre entorn i les nostres pimes i autònomos puguin ser més competitives, siguin molt més justes les polítiques, qüestions que és fonamental. I què passa en la representativitat? Pues que en la representativitat hem tingut històricament una anomalia. Possiblement per una deficiència o una mancança de consciència, precisament, i a vegades no innocent, de què significa la representativitat. Perquè s'han apropiat moltes vegades la representativitat, possiblement més les grans empreses, els grans monopolis i oligopolis, s'han apropiat de la representativitat de les pimes en benefici d'ells i per, torno a dir, per una mancança d'aquest coneixement o d'aquesta importància per part de les pimes i els autònoms.
És a dir, si no m'equivoco, en el programa, aquí al Plusvalua, molt sovint hem parlat de pensions, hem parlat de les reformes laborals que el govern en qüestió doncs, negocia amb els agents socials, és a dir, amb sindicats i patronals, i aquesta representativitat, alhora, el que ve a dir és quan hi ha aquests diàlegs, doncs determina qui representa o quin tant per cent representa de l'empresariat un i l'altra organització, PIMEC i Foment del Treball, no?
Sí, en aquest, quan tu t'asseus en una taula a representar un interès de part, els sindicats no representen... Jo posaré un exemple que ho puguin entendre tots els nostres oients, no? Quan hi ha un president d'un país, o sigui, de Catalunya, d'Espanya, un president no representa la gent del seu partit, no representa la gent que li ha votat, que també, sinó que representa a tot el país. Aquesta és la mateixa condició que tenim els agents socials i econòmics més representatius. Quan s'asseu un sindicat, Comissions UGT, representa a tots els treballadors, perquè és el representant, com passa amb un president d'un país, de l'interès de part dels treballadors. En els que ens hi seiem, Fomento o PIMEC, representem els interessos empresarials. Per tant, representa els interessos de part i de tota la part. Una altra cosa és que PIMEC, i ho declara així, té la vocació en el seu treball, en les seves propostes, en els seus interessos de representar específicament els interessos i els valors
de la petita, de la mitjana empresa i autònoms.
Aquest és un matís important.
Abans hem parlat de Foment, hem parlat de PIMEC, però també existeix una tercera entitat, que és FEPIME, que crec que és l'organització que està dins de Foment, que també representa els petits i mitjans empresaris. És aquí on llavors ja ens perdem, perquè en principi tothom pensa, a veure, Foment, grans empreses, PIMEC, petits i mitjans empresaris.
Correcte.
Però llavors aquesta pota de FEPIME, com l'encabim amb tot, bueno, tot plegat?
Jo crec que hem estat assistint en els darrers anys, i perdoneu per l'expressió, a una presa de pèl. I ho explicaré també de forma gràfica perquè si no és difícil de poder-lo entendre, perquè això és complicat i ho intentaré fer fàcil. El Barça, posaré un símil futbolístic, el Barça o el Madrid tenen filials i tenen el Barça B o el Castilla, però el Barça és el que juga, el Barça o el Madrid són els que juguen en primera divisió. Les seves filials, les seves clubs filials, no poden jugar en primera divisió perquè desvirtuarien la competició.
No poden haver-hi dos, diguéssim, dos Barças
a primera divisió. Per què? Perquè quan tu ets el més representatiu, la paraula més vol dir que ets la cúpula que representa tot i representes a tot el que tinguis per sota. Per tant, que FEPIME sorgís com a més representativa, a més per silenci administratiu, és una presa de pèl que n'hem tingut durant molts anys, en el que ha estat tenint de forma cautelar, això sí, no de forma definitiva, de forma cautelar, per una sentència absurda, ha tingut la condició cautelarment, allò per imperativo legal, perquè el jutge va dir que havia fet una petició FEPIME de ser més representativa i l'administració va trigar més de 6 mesos a dir-li vostè no pot ser més representativa. I com va trigar més de 6 mesos, resulta de que la van fer més representativa per silenci administratiu de forma cautelar perquè nosaltres van reivindicar que això no podia ser que el Castilla o el Barça B estiguessin jugant en primera divisió. Això ha durat 12 anys i 8 processos judicials. I el que ha passat, en el que ara suposo que comentarem, és que FEPIME ha desaparegut com a entitat més representativa. És una marca de Foment.
Dins de Foment de Treball.
Però és una marca.
De fet, fins ara, aquest acord de representativitat, tinc aquí unes dades, suposo que són correctes, si no m'ho pot corregir, Foment representava o tenia el 60% de l'acord, FEPIME un 15% i PIMEC un 25%. Ara s'ha transformat i a hores d'ara hi ha un 58 no, per Foment,
no? No.
I un 43 per PIMEC.
No.
I de no, cara a un futur...
No. Això n'hi ha una mala interpretació d'aquest acord. A veure,
doncs vinga, anem a parlar de les dades, que jo aquestes
No. Soc sincer, les he tret un diari, eh? No, no. No és que...
No, pues, jo penso que aquesta és una confusió que s'ha creat i jo agraeixo molt perquè tant a l'acord com la nota de premsa del propi Departament de Treball, de Foment i de Pimec intenten explicar bé a l'acord i s'ha generat una confusió, suposo que no innocent també, però s'ha generat una confusió que podrem aclarir clarament. Uh-huh. A veure, aquesta situació que hem parlat abans és la situació en la que estaven, i el que s'ha produït ha sigut que va haver-hi una sentència al novembre del 2017 i una altra al juny del 2018 que van donar un espaldarazo per fi a aquesta situació de representativitat per silenci. I va dir, miri, ha arribat un moment que es pot, la Generalitat o l'administració pot comptar, pot mesurar si realment es compleixen les condicions per ser més representatiu i, a més, ho ha de fer d'una forma determinada. Per tant, fruit d'una sentència ferma, perquè Foment i Fepime van apel·lar al Suprem i el Suprem va dir que no havia lugar, no van admetre aquest requeriment, doncs va haver-hi una sentència que diu es pot mesurar i es pot mesurar d'una determinada manera, que és una empresa, un vot. Mm-hmm. ¿Vale? Per tant, a partir d'aquí, el que es va produir va ser el que nosaltres van exigir que se complís la sentència.
I es va... És el més normal.
És el més normal.
No, que jo, si tens 50.000 afiliats, tens més pes que una organització que té 10.000, no?
Absolutament. O com a mínim, el que n'hi ha, des d'un punt de vista legal, és que diu, si aquelles organitzacions que tenen la condició de més representativa i per poder-la tenir tu has de tindre el 15% d'empreses i treballadors, segons el que diu a l'Estatut del Treball, que és qui regula això, doncs una vegada que ho tens, o n'hi ha un acord en la representativitat, o es mesura la representativitat. Això no s'havia produït mai. I aquí és on jo vull que els oients siguin conscients de lo que ha passat. Després d'aquests 12 anys de 8 processos judicials i aquesta sentència, s'ha produït un fet que serà molt difícil que jo sigui capaç d'explicar-lo i possiblement que siguem capaços d'entendre la importància històrica del fet que s'ha produït amb aquesta sentència i en la posta en marxa d'aquesta ordre. Per primera vegada en la història, per primera vegada en la història, perdoneu que em posi transcendental, però és que té molta transcendència. Per primera vegada en la història se pot mesurar la representativitat empresarial. I gràcies a aquest decret, que és el més important, més enllà inclús que l'acord, n'hi ha un decret que, en cas de que no n'hi hagi acord en aquesta representativitat, tindrà que mesurar-se què és la representativitat que té cadascú. Gràcies a aquest decret, i aquesta sentència i aquesta implantació del decret, el departament posa en marxa la mesura de la representativitat. I Pimec es posa a mesurar. El que s'ha produït en recollir els associats que Pimec té ha sigut un miracle. La quantitat d'associacions que ens han facilitat, que són sòcies de Pimec, que ens han facilitat la llista dels seus associats en quotes pagades, ha sigut extraordinària. Tot i que hem mig parat el procés quan van arribar al preacord, nosaltres anàvem ja amb més de la meitat, amb el símit del futbol, del camp del Barça, en noms i cognoms d'empresaris que ja ens donaven la representació per mesurar-la i, per tant, perquè poguessin comptar.
L'empresa deia, a mi qui em representa és Pimec.
Correcte. Això que s'ha produït gràcies a aquesta sentència, que torno a dir, té una transcendència històrica, per primera vegada es pot mesurar la representativitat empresarial, n'hi ha una ordre que posa en marxa a mesurar i Pimec es posa a mesurar la representativitat. I el que es produeix, i sempre ho havien dit, i amb aquests micròfons també, que nosaltres estàvem disposats sempre a arribar-hi a un acord. Per què? Perquè entenem que això no es tracta de guanyar 10-0. O tindre una situació que era absolutament injustificable, una representació que no era real, i comentàveu els percentatges que s'havien otorgat de forma il·legal. Mm-hmm. Perquè tu no pots donar un percentatge sense mesurar la representativitat. Per tant, hem viscut les petites i mitjanes empreses d'una injustícia en amb aquest percentatge. Gràcies a la sentència, gràcies a que es posem a mesurar, es produeix un preacord primer, que passa a ser un acord amb Foment, que jo vull dir que és molt important aquest acord ja signat i acordat, perquè, primer, donem una imatge d'arribar-hi a un acord en un moment en el que certament és complicat o difícil que s'arribin a acords.
I tant.
Per tant, aquest és un missatge per mi molt important. Segon, es posem d'acord en l'àmbit econòmic i empresarial. I això, en els moments que vivim també de transformació, és molt important. I sobretot és important per com i quines són les condicions que es fan en aquest acord. I aquí és on explico quin és l'acord i aclareixo quina és la confusió, torno a dir, suposo que no innocent, però quina és la confusió que s'ha generat aquí. Aquest és un acord de les entitats més representatives. Què diu l'acord? I ho diu de forma molt clara. FEPIME, que hem parlat anteriorment, desapareix com a entitat més representativa. I, per tant, és una marca i l'acord diu queda subsidiada, o sigui, queda subsumida dintre de Foment. Val? I és, lògicament, la que representa a l'empresariat dintre d'aquesta organització, és Foment, que és la més representativa. Per tant, una primera part de l'acord és que FEPIME desapareix com a entitat més representativa, cosa que era absolutament il·lògica. Per tant, aquest és un punt de l'acord. Segona part de l'acord, molt important.
Sí, la primera significa que a partir d'ara la representació de les petites i mitjanes empreses i autònoms, com ja diu el nom, PIMEC, petites i mitjanes empreses a Catalunya, passa a ser de PIMEC. Bueno, Foment representa les grans entitats, les grans empreses.
Normalment nosaltres diem que les seves propostes són més de les grans empreses. Això no vol dir que FEPIME crea una marca per dir dintre de l'entorn de Foment també poden haver-hi petites i mitjanes empreses i, per tant, jo les aglutino a través d'una marca que es digui FEPIME. Això ja és una qüestió de Foment en la que no hi entrem. Però el que té la condició de més representativa i el que se seu a la taula a defensar interessos d'empresa és Foment. FEPIME ja no es podrà seure amb una taula dient jo també m'assec per representar aquests
interessos. Jo represento a les petites i mitjanes empreses.
Correcte. Primera part de l'acord, important. Segona part de l'acord, transcendent, també, és que hem pactat una unitat d'acció. I clar, unitat d'acció, què vol dir? Ho hem d'explicar. I ho diu el propi acord. Què vol dir la unitat d'acció? Doncs mireu, la unitat d'acció, que ja la tenen els sindicats, que és que ells quan van a defensar una postura es posen d'acord i defensen la mateixa postura, normalment, doncs nosaltres la unitat d'acció l'hem definida molt clarament. I la unitat d'acció és, mireu, possiblement les grans empreses i les petites i mitjanes tenim el 70%, 75-80%, de punts en comú. O sigui, tenim molt de les demandes que d'alguna forma fem que són comunes. Per tant, quan Foment i PIMEC tinguem una petició que és iguala, quan anem en aquesta taula del diàleg, per la unitat d'acció la defensarem en unitat d'acció, conjuntament. Però aquest és un escenari que es produirà de forma majoritària, normalment es produeix. Però el concepte d'unitat d'acció és que poden haver-hi qüestions en la que Foment pensi o defensi uns interessos i PIMEC, les petites i mitjanes empreses, defensem uns als altres interessos. Per tant, n'hi ha un que defensa l'interès A i un altre que l'interès B. El que farem abans d'anar a la reunió és parlar-ne i dient, trobem una solució C, que no és ni la de Foment ni la de PIMEC, o sigui, trobem un acord, dialoguem...
Com a patronals, no?, com una postura unitària.
I llavors anirem, després d'haver dialogat, com una postura unitària. Per tant, segona, podríem dir, exemple de lo que podria o com es podria treballar en unitat d'acció. I el tercer és que podem tindre, per part de Foment, una posició d'un interès. Per exemple, un dels interessos pot ser en la morositat, o pot ser l'interès, a lo millor, en les energètiques, o pot ser un interès en la fiscalitat, que és diferent al de PIMEC, a les petites i mitjanes empreses. I llavors, en aquí no ens hi posem d'acord, i llavors anirem a la taula en cadascú defensant aquell interès. Perquè la unitat d'acció és una voluntat de posar-se d'acord, i ho diu així a l'acord. Es defineix la unitat d'acció com una voluntat en la que procurarem, procurar no és obligacional, en el posar-se d'acord. Per tant, la segona part de l'acord és una unitat d'acció des de l'àmbit empresarial que també és molt important per defensar els interessos empresarials en el seu conjunt i en el seu conjunt. Però la part important és el tercer punt de l'acord, que és el que li dona transcendència a l'acord, que és que nosaltres, en l'àmbit institucional de la representació, perquè som entitats institucionals i representatives, per tant, és a l'os de l'acord, ens hem posat d'acord en el que n'hi haurà paritat en la representativitat a tots els efectes. O sigui, la paraula que diu i recolleix l'acord és que en l'àmbit institucional n'hi haurà paritat a tots els efectes. Per tant, és el 50-50. I per això, perdoneu que fos en aquest sentit quan comentàveu, el que hem pactat és paritat. 50-50 a tots els efectes dintre de lo que és l'àmbit en el que estem parlant com a entitats més representatives. I aquesta és una qüestió que mai les petites i mitjanes empreses havien pogut defensar els seus interessos
amb un tant per cent tan elevat. Recordem que en l'anterior repartiment era un 25% PIME i un 15% FEPIME. El 60% era per foment, no?, de treball.
Sí, i anteriorment havien estat amb algo que tampoc havia sigut justificat al 75-25 quan no existia FEPIME. Uh-huh. Per tant, jo parlava de la importància, la transcendència històrica de que es pugui mesurar aquesta representativitat. Per tant, les PIMES hem
tenen
de ser conscients.
Tenen un pes més gran.
Sí, però sobretot fixeu-vos que si haguessin continuat a lo millor comptant, igual podrien, perquè nosaltres comptaven i nosaltres, per exemple, ahir va presentar les comptes Foment, nosaltres tenim més de 3 vegades els ingressos en quotes que pugui tindre Foment. La realitat de l'associat que d'alguna forma en tenim és molt important, no? I és veritat que s'havia anat dient de que si Foment representava el 80%, el 70% del PIB, bueno, jo crec que les grans empreses, el PIB està molt clar i molt repartit.
Es pot comptabilitzar amb número d'empreses, però també amb número de treballadors o amb número d'ingressos que tenen o de diners que mouen. És complicat.
No, però hi ha una qüestió que en el segle XXI es diu sufragi universal, i igual que quan els treballadors voten un treballador un vot, doncs les empreses voten una empresa un treballador, i és veritat que les pimes són el 65% del PIB i són el 70% de l'empleo. I són el 99,9% de les empreses. A mi m'és igual quin és el paràmetre que agafem. Però no es tracta de tindre un més que un altre. Es tracta de que en aquesta igualtat, en aquesta paritat, puguem defensar interessos de part i ens posem d'acord. Uh-huh. Aquest és per mi la part important de l'acord. Després el que es veuen és uns percentatges per altres àmbits que ho recollís perfectament la nota de premsa i el propi acord, en el que diu, sens perjudici de la unitat d'acció ni la representativitat a tots els efectes, que és el que diu exactament a l'acord, o sigui, això és el que s'ha acordat, per altres afers, o sigui, per altres qüestions, s'apacten uns percentatges que si ens pregunteu i ens digueu per què serveixen aquests percentatges, jo avui per avui tinc dificultats per poder concretar en el que es va. No n'hi ha una concreció concreta perquè tot això seria fora de l'àmbit institucional i, per tant, tinc poca capacitat de poder concretar a què se pot aplicar aquests efectes. Perquè en l'àmbit de les cadires, ara anem a posar un exemple, n'hi ha per nosaltres el Parlament, que tampoc ho coneix molt la gent, El Parlament dels agents socials i econòmics de la societat civil és los consejos económicos y sociales, no?, que es coneixen. A Catalunya es diu CETES, Consell de Treball Econòmic i Social, i allà és on estem, és el nostre Parlament, perquè abans d'anar una llei al Parlament, on ha una llei al Congrés, on ha una directiva europea, en els CES d'Europa, d'Espanya o de Catalunya, el que es fa és que es dictamina. Bueno, pues, en el CETES n'hi ha 12 cadires, com si hi haguessin 12 diputats, en els que estaven representats els agents socials de la part de l'empresa. Fins ara, Foment havia tingut 9 i PIMEC havia tingut 3, per aquest 75-25, aquest 60 més 15 que tenia amb el seu equip B, no?, per entendre'ns, pues ara ja n'hi ha una instrucció en el que hem de tindre 6 i 6. Per tant, aquí ja és on es posa de manifest el fet de que nosaltres estem en paritat en la representació. I, per tant, quan es tingui que decidir alguna cosa en el CETES, en la bancada, en la part, diguéssim, empresarial, o ens hi posem d'acord i anem amb 12 vots, o ens hi posem d'acord i anem amb 12 vots perquè hem trobat un acord, o des de cada un als 6 ningú podrà imposar una majoria amb una altra. Per tant, torno a dir, aquí, més que algú pugui interpretar, mira, és que s'estan repartint cadires o s'estan repartint recursos. No, aquí el que estem parlant, i torno al principi, estem parlant de la representativitat, de poder defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses i els autònoms, i, per tant, poder-lo fer en aquesta concertació. Això no va de diners. Per això PIMEC sempre havia dit, en els temes dels diners, per nosaltres és una qüestió secundària. Cosa que a la pràctica no ha passat, perquè és paritat en tots els efectes. Mm. Els recursos que la societat posa a l'abast per la representació institucional també...
Crec que són 2 milions d'euros a l'any.
Vale. I veurem que també són 50-50. Per tant,
després estan les quotes que cada organització rep.
I el seu pressupost. Mm-hmm. Torno a dir, ahir presentava el pressupost Foment en la seva seu. Nosaltres ho vam presentar en el mes de gener i cadascú té el seu pressupost, en les seves quotes, en les seves activitats que fa amb els seus socis. I aquesta és una part que en l'àmbit empresarial són 2 milions, 2 milions aproximat també. Bueno, és el mateix per sindicats, però PIMEC, o sigui, quan es divideixen aquests 2 milions serà
són
un milió.
Són com les subvencions, diguéssim, que reben, no? O...
A veure, jo m'agradaria aclarir aquesta paraula perquè també està molt pervertida. PIMEC es gasta més de 2 milions d'euros pagant salaris a aquests professionals que van a les taules per defensar i representar. Per exemple, en el CETES ara tindrem 6 persones. Fins ara tenien 3. Ara encara augmentarem aquests costos. Són 3 professionals que li paga la nòmina als associats perquè puguin anar allà a poder defensar i a fer aquestes propostes d'interès de part, que en aquest cas són de les petites i mitjanes empreses i els autònoms. No? Mm-hmm. Per tant, el que fa és que, igual que la societat, o en aquest cas els pressupostos, paguen els nostres polítics perquè estan en el Parlament, pues haurien, i torno a dir, és insuficient aquesta quantia, haurien de pagar aquesta acció que fem per tota la societat, en aquest cas econòmica.
Quan hi ha persones que es dediquen a... Sí, sí, perfectament. Quan hi ha algú que es dedica a treballar doncs per representació, igual que pel Parlament, òbviament han de cobrar. És de... Per això. Dediquen el seu temps, vull dir que...
Però a vegades la gent en parlen de que si reben o no reben subvencions. No, no. Mm-hmm. Rebem una compensació que no al cost real...
Per
en el
pagar
qual...
a la gent que treballa per pagar... en representació que dèiem abans. A tot plegat sempre en aquest acord, un acord que... és a nivell català, a l'acord que ha signat. Jo ho dic perquè, a part de FIMEC, de PIMEC i a part de Foment, hi han d'altres patronals, em ve al cap, per exemple, la CECOT, tot això on queda? Perquè s'ha arribat l'acord entre Foment i PIMEC, però després posem altres agents, com per exemple la CECOT.
Bueno, le torno a agrair la pregunta i li agraeixo molt perquè...
Jo li dic perquè, clar, ve aquest dubte.
No, però li agraeixo, perquè també existeix una gran confusió. CECOT no és un agent econòmic i social més representatiu. És una associació empresarial molt activa, però és una associació empresarial territorial...
Del Vallès, si no m'equivoco.
Del Vallès i de Foment. La seva representació, el que és més representatiu, és Foment del Treball, mm-hmm. no CECOT. CECOT és una patronal territorial del Vallès.
O sigui, que CECOT estaria dintre, al igual que FEPIME, de Foment, doncs de Foment seria com que tingués una sucursal C o B, que ningú se'n faci, és més important que l'altra, en un territori en concret dins de Catalunya.
Com nosaltres tenim PIMEC Vallès Occidental, que el tenim en aquest cas a Sabadell, pues, n'hi ha una organització territorial que es diu CECOT, de Terrassa, que està dintre de Foment, i d'aquí és el que hem vist. CECOT torna a entrar a Foment. Per què? Perquè és de Foment. Per tant, qui representa la cúpula uh-huh. és Foment. Perquè en aquest cas, el que seria, pues, en cas de que... Jo parlava abans de que FEPIME era el Castilla, no? O en aquest cas el Barça B, uh-huh. per entendre'ns. Bueno, pues, en aquest cas, pues, CECOT podria ser pues, una de les filials o d'aquests equips en els que té pactat el Barcelona tindre una vinculació.
O a nivell polític, perquè s'entengui millor, CECOT seria el PSC del Vallès, del PSOE, que és Foment.
Exacte.
No? Jo crec que així s'entendria clarament.
Per entendre'ns, torno a dir, com nosaltres tenim PIMEC Baix Llobregat, perquè... dintre de Foment n'hi han patronals que en aquest cas estan en el territori, com PIMEC les té al territori, PIMEC té PIMEC Girona. Uh-huh. Pues a Girona n'hi ha una altra patronal que es diu FUEG, que està vinculada a Foment. Vale. Per tant, una de les coses que també és important és que sàpiguen els empresaris i els autònoms que quan estan a CECOT estan a Foment i Foment està en COE. Uh-huh. Per tant, quan parlaven abans de la representativitat, jo crec que és molt important el que deia al principi. Qui es representa, qui et defensa i qui fa propostes per poder-te defensar. I aquesta és una qüestió que hem de fer molt pedagogia perquè n'hi ha molta confusió. I, per tant, jo sempre dic el mateix. Empresari, tu has d'estar en aquell gremi o en aquell sector en el qual tu tens l'activitat, perquè és el que està parlant del teu sector i de la teva activitat. I has d'estar en aquella patronal intersectorial com a empresari que es representa i et defensa. Si ho fa una entitat com... Foment, pues Foment, has d'estar-hi. O sigui, mm-hmm. nosaltres el que diem és que és molt important que l'empresari tingui clar que ha d'estar associat a aquell que defensa els seus interessos. Perquè si ell no està, ja n'hi ha un altre que sap a lo que juga. Per exemple, les grans empreses sempre s'han organitzat. I s'han organitzat perquè saben que han de defensar els seus interessos. I, per tant, quan parlem de constructores, sabem que n'hi ha una associació que es diu Seopan, que és Ferrovial, OHL, Dragados, ACS... que estan organitzats en allà i, escolta'm, en aquí aquestes ho tenen molt clar. Saben el que es juguen, posen els diners que fa falta, perquè Seopan, que és l'associació, diguéssim, amb més força de lobby que possiblement tenim en el nostre país, no? Però saben perfectament a el que juguen. I jo l'únic que dic és que les petites constructores, els petits que estan en l'entorn de la construcció, han de saber que també n'hi ha associacions que representen aquests interessos d'aquestes pimes i, per tant, han d'estar-hi associades per poder defensar. Per què? Perquè Seopan intentarà que la contractació pública se la portin a aquestes grans constructores i el que el gremi de construcció, per dir-ho d'alguna forma, voldrà que s'afagin lots perquè puguin, d'alguna forma, contractar les petites, que és el que ha fet Pimec. En la llei de contractació pública vam aconseguir que sigui obligatori fer lots. Per què? Perquè puguin haver-hi petites i mitjanes empreses que entrin. Què és el que volia, en aquest cas, la COE, que representa, i que Seopan és un dels seus grans socis de la COE? Pues, lògicament, que contra menys lots es fagin, pues, més benefici. Estan defensant interessos de part. Mm-hmm. I què és el que diem? Escolti'm, vostè... Qui el representa? Qui el defensa? Qui està fent aquestes propostes? Ja en podríem parlar de la morositat. Clar, què passa? Que les grans empreses, ja si en parlem, acabo d'entregar l'informe de l'any 2018 i és increïble veure que només el 19% de les grans empreses estan pagant per sota de 60 dies, quan realment quasi el 50% de les petites i mitjanes empreses estan complint la llei. Per tant, què hi ha? Pues, lògicament, des de Pimec, des de la Plataforma contra la Morositat, el que defensem és que s'apagui per sota de 60 dies tothom. Mm-hmm. Què volen les grans? Pues, continuar no pagant a 60 dies, pagant a 200 o a 300 dies per poder continuar.
I que facin de banc, doncs, les persones que no cobren aquestes factures. En parlem de la morositat, no, sinó de la morrositat, que és el terme que sempre ens explica l'Antoni Canyete, però si li sembla, anem a donar pas també a les dues contertulianes perquè donin també el seu punt de vista sobre el tema d'avui.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Vinga, va, anem a saludar a la Mercè Blanco, empresària. Mercè, molt bon vespre.
Molt bona nit a tothom.
O sigui, que és de dia, pràcticament, Mercè.
Bueno, però mira, soc de Piñón Fijo, noi. És que de veritat...
Hem canviat l'hora i ja...
Va, bon vespre.
Bon vespre.
Bona nena.
Així m'agrada. Olga Ortiz, advocada, membre de l'Observatori de Dret Civil de Catalunya. Olga, bon vespre.
Bon vespre, bona nit.
Comencem per la Mercè, si voleu. Mercè, què et sembla aquest acord? I crec que tu també volies parlar d'una altra pota, no? De Data, que és l'associació, si no m'equivoco, de treballadors autònoms que engloba a nivell estatal, no?
Bueno, primer de tot, estic encantada de sentir-lo. I permeti'm que li digui de tu, perquè he demanat permís a la productora i he demanat permís a tothom, però és que no puc. Jo crec que el senyor Canyete és com una espècie de Robin Hood. T'ho prometo. Mm-hmm. Des que el conec, només fa que dir-me el que realment sé. Però que havia... Tenies la sensació que millor estava equivocada i no, ell m'ho reafirma. Sí, som... De veritat, estic plenament identificada amb tot el que dius.
Moltes gràcies. La veritat és que quan represento persones com ella, no, és quan realment...
És una empresària.
És una empresària.
Petita empresària.
Que pateix pues, moltes de les qüestions que...
Sí, jo soc de les que elles de que prefiero no cobrar i pagar les nòmines.
Ella pateix la morrositat,
vale?
Segur, no?
Segur. O sigui, aquest és el nostre lema, totes les pimes.
Olga, després escoltem el que li vols explicar del tema de l'ATA. Olga.
El que, bueno, sempre és agradable escoltar qui defensa els interessos dels petits i petites empresàries, que crec que és una tasca important perquè jo sóc advocada, però també sóc empresària, pago els IVAs, els IRPFs, i també ja li faré alguna petició que crec que és important, sobretot amb els IVAs i els IRPFs i les factures...
Ara s'han de pagar, ja.
I les factures cobrades o no cobrades i declarades, i semblem ja que anem avançant nosaltres els diners a tothom. Aquí, nosaltres anem pagant abans de 60 dies, però tenim que pagar. O sigui, són reclamacions que va bé tenir-te i dir-te ho necessitem, això de l'IVA i les factures cobrades, cobrades. Però abans d'això, clar, seguint el procés una mica de la sentència que has dit que es va dictar, tu creus que aquest acord que heu arribat en Foment, jo vaig a fer una mica d'advocada, ha sigut per la sentència? Perquè jo al febrer, quan llegia les notícies, jo veia que l'acord era inviable. Un president de Foment dient una cosa, el president de Pimec dient una altra, el 75%, el 65%, 50-50... I de cara a la gent que potser llegim la premsa, a mi em semblava que realment el que s'estava discutint era la subvenció de 2,2 milions d'euros. És a dir, jo pensava, dic, escoltava les notícies i pensava el que es vol és 50, un milió un i un milió l'altre.
En absolut.
Llavors, aquesta és la sensació de la premsa. Quan deies la interpretació de la premsa... I quan
que no aquí... són pocs diners, però personalment em dona la percepció que per una organització que mou tantes coses no és tanta cosa.
No.
Per mi són molts diners, però potser amb tants treballadors...
Però quan ho posen a la premsa, sembla una discussió que digui aquests volen la quota... per arribar a aquesta, al repartiment just. I el que ha dit el Quim, és veritat que la sensació de la premsa és que realment el que s'ha dit és que hi havia un 58 i un 42. Sí que és veritat que a l'hora de repartir esteu demanant els 50. És a dir, jo realment m'agrada tenir-te aquí perquè llegint la premsa encara no m'he enterat del que ha passat.
Algú ha tingut interès en que quedi aquesta confusió. Primera qüestió. En absolut, això va de diners. En absolut. Si hagués anat de diners, continuem comptant i havíem acabat tenint possiblement el 100% o el 90% o el 80%. Això no va de diners. I vull que quedi absolutament clar. Això va de poder defensar i representar allò que tu representes, poder-lo fer en igualtat com a mínim de condicions. I aquesta era la nostra línia vermella. On hi havia 50-50 en la representativitat, ho es comptava. I em preguntaves una qüestió. I és, això ha sigut possible per què? Pues això ha sigut possible gràcies a que n'hi ha hagut una sentència, gràcies a que s'ha posat en marxa una ordre del 14 de febrer que van tindre que fer aquí a Sants, aquí al costat, una trobada amb més de 200 presidents d'associacions de tota Catalunya i que li van dir a l'administració, esteu en inseguretat jurídica. I l'administració va ser valenta i va treure aquesta ordre del 14. I gràcies a aquesta ordre i a que es van posar a comptar, Foment no li quedava un altre. O pactava o realment anaven a comptar. I nosaltres, i jo crec que també Foment, jo penso que en aquí també hem de ser molt justos i Foment ha tingut també una voluntat de pactar. Es van seure, van fer un preacord al secretari general, secretari general de FEPIME, secretari general de Foment, secretari general del Departament de Treball i jo mateix, com a secretari general de PIMEC, es van seure un divendres a la tarda, el dia 8 de març, i van fer un preacord que durant una setmana el van passar amb els nostres òrgans de govern i es va validar. Però això no va de diners. I a l'acord, que no quedi cap dubte, i ho torno a dir, la nota de premsa, jo faria que tothom miri la nota de premsa que està publicada en el Departament de Treball, o la nota de premsa que està a PIMEC, o a Foment, que és la mateixa, les tres notes de premsa, on diu clarament que és paritat 50-50. I per altres àmbits, que torno a dir, seran per altres coses que puguin sorgir, que no siguin institucionals o de representativitat.
Perquè el 5 de febrer semblava realment que no hi arribéssim a un acord, perquè jo veia que la conselleria no estava actuant, no hi havia cap decret de representativitat segons les quotes que cada organització té.
Fa dos mesos, això.
És que és res, per això t'ho preguntava. Perquè...
A vegades amb una negociació, no? A l'últim moment, es busquen uns màxims per arribar a aquest acord. No,
suposo que el decret ha ajudat a fer...
Sens dubte. Sens dubte. Abans anava dient de la generositat i tal. Bueno, jo sempre deia el mateix, i m'havien escoltat, crec que en aquests micròfons, no? De dir, si tu tens 100 euros a la butxaca i agafes 50 euros teus i me'ls dones, tu ets generós, però si tu agafes 50 euros de la meva butxaca i me'ls dones, no vagis dient que ets generós, perquè això és una altra qüestió. Per tant, jo penso i torno a dir, posem aquest acord en la seva transcendència conceptual de que per primera vegada es pot mesurar, que hem fet un acord i ens hem posat d'acord, i això, com a entitats i com el que representem, penso que és un missatge molt important a la nostra societat, i que, a més, ho hem fet amb un concepte d'unitat d'acció, i no un que s'imposa a l'altre. Aquí no n'hi ha ningú que s'imposi a l'altre. Ni Foment s'imposa a Pimec, ni Pimec a Foment. I aquesta és la gran virtut d'aquest. Hem creat un mapa patronal del segle XXI. I això les pimes mai ho havien pogut fer. I aquesta, per mi, és un element que crec que és important que tots els empresaris, empresàries, autònomes i autònoms del nostre país siguin conscients de que estan ante la possibilitat, si ens unim, de defensar els nostres interessos.
La Olga, ara després parlarem del tema de l'IVA, de l'IRPF, més que res, perquè de fet avui ja he rebut el missatge del gestor, que he de lliurar tots els papers que, bueno, que com és Setmana Santa...
Setmana Santa, igual que jo.
No tens molt de temps. I parlarem també
Me va molt bé, això que dius, perquè me'n recordo que ara estem amb la declaració d'Hisenda. O sigui,
també, fa un dia començar.
Agència Tributària, que queda més bé. I llavors, o sigui, ells no eres mi amigo, no ets la meva amiga, t'he conegut al carrer. Llavors t'envien aquella carta meravellosa que et diuen, vagi vostè amb cuidado, no sé què, perquè no tingui comptes i tal i qual. I després surt la publicitat a la televisió que diu que Agència Tributària somos todos. Llavors ens fan la pilota. Bueno, pues esto...
Això en parlarem ara després.
Però,
tens lo de l'ata que recordem, hem parlat de FEPIM, hem parlat de Foment,
perquè
PIMEC. Llavors tenim un altre pot, abans he parlat jo de FECOT, però tens una notícia que fa referència a ATA, que és l'organització a nivell nacional que en principi defensa o representa els autònoms. Això com queda dins de Catalunya?
Jo és que li he dit en petit comitè amb el senyor Gallete. I llavors, a veure, jo m'agradaria preguntar-te a tu, perquè la veritat no serà llibres. I llavors, com sé que serà aquesta, llavors, PIME quiere recuperar la representativitat estatal tras la ruptura con ATA. Llavors,
ATA estava dins de PIMEC.
Vale, autònoms i PIMEC quieren provocar...
Aclarim.
Vinga, va.
Aclarim. O PIMEC representava els autònoms per ATA a Catalunya.
A veure, nosaltres sempre hem sigut del parer, i ho torno a manifestar, de que nosaltres, si a Espanya n'hi hagués una organització independent que representés els interessos de les petites i mitjanes empreses, PIMEC hi seria en aquesta organització, perquè n'hi hauria una organització d'àmbit estatal que representaria els interessos de la petita i mitjana empresa. Com CEPIME està subsumida dintre de COE, no té socis, el pressupost de...
CEPIME.
CEPIME. És en l'àmbit estatal.
És com una organització que hauria d'englobar les petites i mitjanes empreses que està dins de Foment. No existeix un PIMEC.
És el mateix que parlaven abans. O sigui, en Espanya n'hi ha una organització que representa els interessos de tots els empresaris, que és COE. I COE té una marca que es diu CEPIME, que representa la petita i mitjana empresa. PIMEC no hi és a CEPIME perquè CEPIME no és una organització independent. I, per tant, nosaltres entenem que quan tu estàs dintre d'una altra organització, a part de que la més representativa és l'organització cúpula, doncs, d'alguna forma, quan tu estàs en les grans, els teus interessos queden subsidiats amb els interessos de les grans. Per tant, igual que PIMEC, perquè en Europa n'hi han dos patronals, una de grans empreses, que és Business Europe, on està la COE, on està la MEDEF francesa. N'hi ha una associació francesa que representa els interessos de les grans empreses que es diu MEDEF. Pues en Business Europe està la MEDEF i està la COE. Però n'hi ha una altra organització en Europa independent que es diu SMI, SMI United, que és on estan totes les organitzacions de petites i mitjanes empreses. PIMEC està dintre de la SMI United com una, amb una vicepresidència. D'acord? Vale, pues nosaltres hi som dintre d'aquesta patronal perquè és una patronal cúpula independent que representa aquests interessos de les petites i mitjanes empreses. Doncs molt bé, no hi som a nivell estatal perquè no existeix una organització de petites i mitjanes empreses. Què passava en l'àmbit de l'autònom? Pues que n'hi havia una organització independent, que es deia ATA, o que es diu ATA, que representa els interessos dels treballadors autònoms. I quan es va mesurar, perquè en l'àmbit dels autònoms, en l'any 2011, es va mesurar la representativitat dels autònoms, comptant quants autònoms tu tens, PIMEC, a l'haver-hi una organització en l'àmbit estatal que representava com a cúpula els interessos dels autònoms, PIMEC va arribar a un acord amb ATA. ATA no existeix a Catalunya. A Catalunya existeix una organització que es diu Autònomos PIMEC, i quan es va fer el recompte amb aquest acord a Mata, el que van fer va ser aportar els autònoms de Catalunya per tindre una representació estatal a través d'ATA. Per aquesta coherència del discurs, n'hi ha una organització cúpula que representa els interessos dels autònoms, arribem a un acord, per tant, nosaltres estem amb aquest acord a Mata, ATA no ve a Catalunya perquè està Autònomos PIMEC a Catalunya i li donem la representació. 144.000 autònoms que vam aportar quan es van mesurar els autònoms, primera i única vegada que s'ha fet en tot l'Estat, i, per tant, el 33% dels autònoms que va presentar, en aquest cas, ATA, perquè va presentar 444.000, eren de PIMEC. Per tant, PIMEC podríem dir que era el 33% d'ATA, per entendre'ns. Això hem funcionat durant tots aquests anys. Inclús nosaltres vam fer que ATA s'incorporés a SMI United, aquesta associació de petites i mitjanes empreses europea. Però què és el que ha passat? Que ATA ha fet, en aquest cas, un acord amb COE, i a diferència de tot el que hem parlat anteriorment, el que ha fet és que s'ha subsumet, s'ha integrat, ha perdut la seva condició de cúpula per representar i defensar aquests interessos.
Ha quedat com una pota de la COE d'autònoms, diguéssim.
Correcte. No? Llavors, nosaltres, per coherència a tot el que he explicat anteriorment, per coherència a dir que hem de poder defensar els interessos de part sense estar subsumits a altres interessos, nosaltres el que vam plantejar a Mata és que nosaltres no hi estàvem d'acord en aquest acord que s'havia fet, perquè el fet de que se li hagi donat una vicepresidència al president d'ATA dintre de COE, que ens pot semblar absolutament respectable, però el fet de que hagi quedat subsumida dintre de COE, per tant, integrada, com molt bé parleu, va en contra de que n'hi hagi una organització cúpula que defensi aquests interessos. I fixeu-vos, i vaig a dir una qüestió que és també molt conceptual. El que hem fet a Catalunya és un mapa patronal del segle XXI, on estan representades les grans empreses i les petites i mitjanes, i estan representades aquestes en igualtat per poder defensar els seus interessos. El que ha passat amb l'acord d'ATA és que s'ha subsumit dintre de la COE, s'ha integrat a la COE, i per tant tenim una organització que representa les grans, les petites, les mitjanes i els autònoms. Això és una visió del segle passat. Això és el sindicat vertical. Per tant, jo crec que és absolutament necessari que, al igual que passen en els països d'Europa, allò que passa amb Europa, tinguem organitzacions cúpula que defensin els interessos d'aquesta part. Perquè en el moment que tu tens amb una organització el Cort Inglés i la botiga, us puc garantir que els interessos que es posen o que es pacten no són els de la botiga. I poso l'exemple del Cort Inglés, com podria dir, d'una gran amb una petita, per una qüestió natural de forces, de capacitat. Per tant, hem de poder defensar aquests interessos. Sé que és una qüestió que pot semblar molt tècnica, però torno al mateix. És una qüestió molt conceptual. I vull que els oients entenguin que la veritable partida, perquè moltes vegades pensem que ens hi juguem qüestions en l'àmbit social, que sí, que és veritat, i en moltes de les qüestions, però la veritable partida es juga en l'àmbit econòmic i empresarial. N'hi ha molts interessos darrere d'això. I si volem tindre un país que sigui competitiu i un país del segle XXI, o podem tenir organitzacions que defensin aquests interessos de part amb una forma justa que pugui permetre fer aquestes negociacions, o ens poden passar el que ens va passar en l'àmbit de la morositat, que l'entitat que representava els interessos, en principi de tots, van fer que amb una llei, la 3/2004, es digués que s'ha de pagar 60 dies sempre i quan no n'hi hagués pacto en contrario o pacto de les partes. Clar, quan tu ets una gran empresa i jo sóc una pime, una llei com aquesta no està defensant els interessos del petit. Però jo no he vist en tot aquest temps demanar encara ni una vegada a la CEPIME el règim sancionador per a aquells que cobra i no ens paguen a les petites i mitjanes.
Aquelles persones, aquelles empreses grans que doncs, prefereixen que els autònoms i que les pimes facin una mica el paper de banc de finançament. Saludem el Xavier Melo, doctor en Economia i president de la Fundació of Lobbying Business and Innovation. Xavier, molt bon vespre.
Bon vespre, gràcies, falten, i perdoneu la veu.
No et preocupis, ens falten uns 8 minutets per acabar el programa. Si us sembla, tractem el tema que abans estàvem parlant, aquesta morrositat, ara que arriba el moment de passar comptes amb Hisenda, passar comptes també amb el que és doncs, també l'IVA i l'IRPF per la gent que és autònoma i que ha de fer aquestes trimestrals. I el que ho vinc a parlar pel que deia també una mica l'Antoni Canyeté ara d'aquestes empreses que doncs, fan una factura i la paguen al cap de 60 o d'un any sencer. Algo semblant també el que passa a Hisenda, no? Que a Hisenda, doncs, si tu deus diners, et cobren diners, però si ells t'han de tornar i no te'ls paguen, poden estar mesos sense cobrar. Què es pot fer amb això? Com ho valoreu? Comencem per l'Olga, que és el que té el tema.
Home, jo valoraria una cosa que ja fa temps que bueno, quan estava a la política es parlava, el tema de les factures pagades. És a dir, jo puc facturar molt un trimestre, però el que deia...
potser no cobrar res.
És que puc no haver cobrat.
Però has de pagar l'IVA després.
Però he de pagar l'IVA. Llavors això genera, jo crec, en els autònoms, en les petites i mitjanes empreses, una sèrie de deficiències comptables que jo crec que això es tindria que anar solucionant. I sobretot m'ha agradat el punt de que nosaltres sí que estem obligats a pagar i no podem negociar perquè, clar, jo no faré una comanda d'un milió d'euros, faré una comanda de 1.000 euros. Llavors això m'obliga a pagar al moment. Per tant, jo crec que aquestes coses d'igualtat real entre grans empreses o petites empreses, i a més també vull defensar la petita empresa liderada per la dona. Perquè els estudis diuen que moltes pimes es creen per dones que han sortit del mercat laboral i que estan entrant en el mercat. Per tant, m'agradaria molt que Pimec tingués també paritat en els seus consells d'administració, que crec que és important.
Ens falten 5 minuts ràpidament, perquè si no, escoltem, si vols, el Xavier i llavors la Mercè, acabarem amb l'Antoni.
Bueno, jo, primer de tot, felicitar el senyor Canyete i a Pimec per la traçabilitat de l'organització, pels esforços que fan, i per una cosa molt important, que crec que hem perdut de vista aquí al sud d'Europa, que és la importància d'aquestes institucions com a agent social de canvi. És a dir, es parla molt del bé que fan les grans empreses, de la responsabilitat social corporativa, dels impostos que paguen, però realment el Pimec, en concret, està fent moltes actuacions en medi ambient, en responsabilitat social corporativa, en política de gènere també, amb la petita i mitjana empresa, amb innovació, i crec que aquesta traçabilitat serà la que ens faci i la que ens porti a una societat millor. Per tant, moltes felicitats, espero que seguiu creixent, i espero que al final és responsabilitat de tots que no paguin tant les petites i mitjanes empreses que estan fent un bé, no només amb l'aportació al treball, sinó també amb l'impacte social que genera, molt més que les grans empreses, que potser fan més publicitat, i que féssim un esforç per reduir els impostos. Jo aquí crec que hi ha d'haver-hi una fase 2 a partir del 2020, en quant a la fiscalitat.
Ens falten 4 minuts, que arribem a les 9 del vespre. Mercè, acabarem amb l'Antoni.
Sí, jo sí que vull dir-li que estic davant d'un ell representant a qui representa, que tenen una gran transparència. I la transparència no hi ha costum de tenir-la. Llavors, la veritat, felicitats. I moltíssimes gràcies, perquè m'ha quedat sumament clar.
Moltes gràcies, Mercè. Jo primer de tot, comentar a l'Olga i dir-li tens tota la raó, Olga. Ens queda molt camí de fer per la igualtat a la dona. Nosaltres, jo sempre dic que hem augmentat quasi un 300% el número de dones en els nostres òrgans de govern. En l'àmbit laboral, o sigui, el que és l'estructura, hi ha un 70% de dones. Estem per sobre la igualtat. Però en la part de la representació empresarial ens queda molt per fer. Fem un 300 perquè venim de quotes tan ínfimes que un 300 encara es queda lluny de la igualtat. Hem de fer molta feina i, per tant, aquest és un repte. Jo també vull agrair al Xavier aquesta menció que fa, perquè realment hi ha algo que moltes vegades no expliquem, però nosaltres vam ser la primera patronal que vam fer una fundació d'acció social. I hem treballat molt en la segona oportunitat, vam fer un curtmetratge que van guanyar inclús un Goya i un Forquer i un Gaudí, i tenim més de 90 premis. Però és que aquesta fundació ha mutat. A més de l'àmbit social, aquesta fundació ha mutat en tot el que és l'agenda 2030, els ODSs, tot el que és el tema, en aquest cas, de sostenibilitat. Per tant, aquí nosaltres estem amb un compromís i amb un missatge molt innovador, molt del segle XXI, i a més hem incorporat el think tank, que és el pensament, perquè la transformació en la que estem a la nostra societat és extraordinària. I tenim que prendre una sèrie de decisions com a agent social que són fonamentals. I aquí parlaven d'una cosa, i crec que amb això podríem acabar definint. Ens han venut una qüestió en la que ha sigut un gran engany. La igualtat entre desiguals és una gran mentida, perquè no pot haver igualtat entre desiguals. I aquí ve, d'alguna forma, el concepte que en parlàveu anteriorment. Lo que necessitem és justícia. I aquest és un principi que les petites i mitjanes empreses hem de posar. Mireu, com és possible que Hisenda, si trigues un dia en pagar l'IRPF i l'IVA, d'ofici te carregui el 20%, i l'administració, que és més gran que tu, te pagui en 6 mesos una factura i, sent la llei obligatori pagar els interessos, no te pagui aquests interessos. Per tant, és una desigualtat i és una qüestió que és difícil d'explicar. Com és possible que un petit empresari faci un treball i tingui l'IVA de meritatge? Què vol dir? Que sense haver cobrat, tinc que ingressar l'IVA i, a més, el que no m'ha pagat resulta que es compensa aquest IVA. Però això és una situació d'injustícia absolutament total. Per tant, reivindiquem el criteri de Caixa, que és a dir, jo pago l'IVA quan realment cobro, perquè si no me merma la meva tesoreria, que és l'oxigen de la meva empresa, i me mata. Una de cada tres empreses que ha tancat o pèrdua de llocs de treball s'ha produït directa o indirectament per la morositat. Per tant, parlem d'un dels elements més importants a combatre. Ens hem quedat en el Congrés a les portes d'aprovar el règim sancionador. Sabeu per què? Perquè les grans superfícies, a través d'Anjet, no volen derogar l'article 17 de la Lorcomin, que les dona potestat de pagar quan volen. Doncs pues no ho permetrem des de les pimes.
Doncs ara, quan es torni a constituir el Congrés, doncs a lluitar. Antoni Canyete, secretari general de Pimec, moltíssimes gràcies per venir al programa. Un plaer. Mercè, Olga i gràcies. Xavier, moltíssimes gràcies també als tres. Xavier, un altre dia vens i parles més. Recupera't de la veu.
Gràcies.
I t'esperem aquí al programa, el programa Plus Valor, que cada setmana els ofereix al Centre d'Estudis Econòmics i Socials a través de Ràdio Estel, amb el suport de l'obra social de la Caixa. Que passin un molt bon cap de setmana i ens retrobem dijous que ve. Adéu.